Bona tarda, són les dues. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui que ja som dijous 13 de desembre de 2018. Avui us hem d'explicar que Edgar Hernández s'ha lesionat i no tornarà a jugar fins a l'any 2019. És a dir, els dos partits que resten d'aquesta 2018 no els podrà disputar. En un altre context, en una altra situació, podria ser un contratemps força important. El cert és, però, que en aquest moment del campionat, en aquest moment de la Lliga, tot sembla que pesa una mica menys, que és una mica menys mal de cap. Per què? Perquè l'equip funciona i molt bé, i sembla que res ni ningú ho pot frenar, el fet, o sincerament, ara sortirà Arturo en aquest 11 titular i tothom, ningú vagi a posar les mans al cap. Tothom sabrà que Arturo està doncs en un bon moment de forma i competirà de la millor manera possible en aquest 11 titular de Toni Saligrat. Tot plegat, una reflexió que vol fer indicar, que vol marcar que el Sabadell va prou i prou bé en aquest inici de campionat. Un partit que juga aquest cap de setmana, el Sabadell contra l'Alcoyano, que té importància a nivell esportiu, és a dir, tres punts molt importants els que juga el conjunt de Toni Saligrat, però també fora del terreny de joc, i és que des del club volen fer que aquest partit sigui solidari, és a dir, que tots aquells socis que vulguin, socis i seguidors, poden portar menjar i joguines per aquells que ho necessiten.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitoria a la redacció i en Toni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem l'actualitat del centre d'esport centrada en aquesta lesió que coneixíem avui d'Edgar Hernández. Avui nova edició del millor any arlequinat de la mà del Pau Vitoria, futbol sobre el fang amb l'Adriana Royó, i avui bloc important de futbol sala, parlant de l'Escola Pia, el Natació Sabadell, el Femisport i el Grup Zarraona. Trucarem avui Marc Pallarès, jugador del Sabadell Rugby Club, que aquesta setmana inicia la segona fase de la Lliga, i ho rematarem tot plegat amb bàsquet, bàsquet en cadira de rodes i en vol.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Madrid va caure ahir a l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions contra el CSKA de Moscou per 0-3, una derrota intranscendent, ja que els blancs tenien assegurada la primera plaça del grup. Ahir també va guanyar el València per 2-1 contra el Manchester United, el conjunt che. Tercer de grup jugarà l'Europa League a partir d'ara. I ahir es va tancar la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions amb el Barça, el Madrid, el City, el PSG, la Juventus, l'Oporto, el Dortmund i el Bayern de Munic com a primers de grup. I el Liverpool, l'Olympique de Lyon, l'Ajax, el Schalke 04, el Manchester United, el Tottenham, l'Atlético de Madrid i la Roma com a segons de grup. Dilluns vinent, sorteig de la següent ronda d'aquesta competició. Encara en futbol, avui a partir de les 4 de la tarda se celebra el sorteig de 16 de final de la Copa del Rei. El Girona, l'Espanyol i el Barça seran el seu rival en un sorteig pur que se celebra a la ciutat de les Rozas de Madrid. L'Sporting de Gijón és l'únic equip de segona B al bombo. De segona al bombo, volem dir. L'anada d'aquests partits es jugarà el 7 de gener i la tornada el 14. I Joan Oliver, propietari del Reus, té 5 dies per reunir els diners endarrerits que deu a la primera plantilla. Si no els troba, i el Reus no paga les nòmines, el club del Baix Camp hauria d'abandonar la competició. Tot plegat després que els jugadors han rebutjat l'oferta de la Lliga d'assumir les seves fitxes. I en futbol sala, carai creu per als equips catalans que disputaven l'eliminatòria de Copa del Rei. El Barça va superar fàcilment el Peñíscola per 1-5 per accedir als quarts de final. L'Indústria Santa Coloma, per contra, va perdre 1-2 davant el Palma i queda així fora de la competició. I en handbol, el Balonmano Granollers jugarà aquesta temporada la Copa Sobal. Els ballesans, tot i perdre ja en l'últim partit disputat de la Lliga contra el Balonmano Sinfín, 22-21, han aconseguit el bitllet per la final a 4 d'aquesta competició. El Barça, de la seva banda, que ja tenia el bitllet aconseguit, va golejar i sense problemes el Huesca 39-23 i segueix líder sòlid a la Lliga. I fora de la ciutat també, el Barça se disputa avui la 12a jornada de l'Euroliga. Els de Betis, la Pesic, visiten a més el gran rival, el Real Madrid. En el partit de Lliga, els blaugranà van guanyar de 17 a l'equip de Pablo Laso. Aquest duel comença a les 9 al Visiting Center de la capital de l'estat.
Han parlat en les últimes hores.
Marcelo, capità del Madrid, després de la desfeta ahir del seu equip.
Hemos intentado hacer un buen partido, dar una buena imagen, pero al final hemos tirado, yo creo que 15 veces, hemos hecho varias acciones de gol hemos creado, pero el fútbol es así. Te llegan tres veces, te meten tres goles y haces un partido mal.
Carlos Soler, golejador ahir del València, la victòria del seu equip contra el Manchester United.
Ya lo dijimos ayer, tanto el míster como yo, que bueno, que hoy era un partido, era una pena que no nos la jugáramos aquí para pasar a octavos de la Champions, pero bueno, tenemos que demostrar que podíamos ganar a un grande de Europa, no habíamos tenido la suerte de hacerlo y bueno, hoy lo hemos hecho, como dices, estamos de cabeza de serie de la Europa League y nada, ahora a pensar ya en la Liga, que va a ser un partido muy importante el sábado.
I es Betis la Fessi, ja entrenador del Barça Lassa, avisant que l'últim partit guanyat contra el Madrid ja no serveix de res.
Todo el mundo sabe que no hay dos partidos iguales. Nosotros ganamos último partido aquí en Palau, pero sabemos que Madrid en casa es otro partido y también cuando hemos perdido aquí, ahora esto... Nosotros estamos todos deportistas, tenemos nuevo desafío, nuevo reto.
I a les xarxes socials.
Una foto que corria ahir per les xarxes és molt simpàtica i que demostra el bon moment que viu al Centre d'Esport Sabadell en el dinar de Nadal, celebrat a Casa Fuster, i en la foto de família, és a dir, jugadors, tècnics, directius i també premsa sabadellenca amb barrets de Pare Noel per donar la benvinguda al Nadal. Una foto que podeu trobar al perfil del Centre d'Esports a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari
Isaac Escolà, exciclista sabadellenc, que avui compleix 37 anys. Felicitats, Isaac.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs passen 7 minutets del punt de les 2 del migdia, seguim a l'Hotel Suís i avui hem de començar parlant de l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que avui ha fet el segon entrenament de la setmana per seguir preparant el compromís d'aquest diumenge contra l'Alcoyano i per segon dia consecutiu amb una baixa destacada per a Toni Saligrat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Aquesta
baixa important.
Sí, el que comentaves al principi, la d'Edgar Hernández, que havia estat titular en les últimes 3 jornades. Sembla que començava allò a agafar una mica el ritme de competició, sense marcar cap gol, això sí. Però, recordem, va haver de ser substituït a l'inici del segon temps a Castàlia, després d'una acció en la qual Marc Castells, defensa del Castellón, li cau a sobre. Edgar ja s'aixeca amb problemes i allà demana el canvi ràpidament i és Arturo Rodríguez qui entra al camp. Hores d'ara no hi ha comunicat mèdic oficial del Sabadell, de fet tampoc se l'espera, i si no hi ha cap canvi d'última hora, demà se li faran les últimes proves a Edgar Hernández. Per tant, també a la roda de premsa de Toni Saligrat podrem saber algun detall més sobre aquesta lesió al peu esquerre, recordem, del davanter gabanenc. Això sí, segons ha pogut saber avui Ràdio Sabadell, i més allò, després de tenir contacte visual després del dinar de Nadal d'ahir, on el van veure bastant coix, la veritat, tot s'ha de dir, Edgar no jugarà cap dels dos partits que resten de 2018, és a dir, ni Alcoyano ni Egea, i per tant hauríem d'apuntar ja, ens n'hauríem d'anar cap al dia de Reis contra l'Olot, primer partit del 2019 i últim, recordem, de la primera volta. Això pel que fa a l'estat mèdic d'Edgar Hernández, com diem.
Sembla que no volem fer la broma, però que, vaja, no ha arrencat amb bon peu. La tornada d'Edgar Hernández en el seu retorn a la nova Creu Alta, recordem que encara no ha estrenat el seu caseller de gols, que ja ha estat molt a prop, però que no acaba d'arribar aquest primer gol, i el que sembla clar, Pau, és el nom del seu substitut contra l'Alcoyano. Jo el deia ara també a l'inici, vaja, tampoc cal ser un expert en futbol per entendre... que sembla ser que el protagonisme, tot i que també coneixen Toni Saligrat, ens pot sortir per qualsevol banda, però vaja, sembla que Arturo ha de prendre el relleu d'Edgar.
Sí, evidentment allò que és, com se sol dir en castellà, blanco i en botella, perquè evidentment a Saligrat li agrada jugar amb una referència a dalt, no el veiem utilitzant bé. Recordem que hi ha un precedent aquesta temporada, la primera jornada tant Edgar com Arturo estaven els dos sancionats, i allò Toni Saligrat va fer una fórmula una mica estranya, però el que en aquell moment, doncs, la les circumstàncies permetien. Diria que van ser tant Felipe Sanchón com Manuel Gato qui en bona part del partit contra el Peralada van actuar allò en punta d'atac. Però bé, jo crec que pràcticament hi hem d'entrar en aquest debat, a no ser que el davanter de Cartagena tingui un contratemps que no, evidentment no esperem en el que resta de setmana. Com diem, Arturo, tornarà a ser la referència en atac. Avui l'escoltarem perquè el davanter de Cartagena, com diem, considera que el Sabadell està en un moment clau, com també escoltàvem ahir en aquest sentit a Néstor Querol. L'equip torna a estar un partit de diferència del playoff. Ara mateix té 25 punts. Opció de tancar la primera volta amb 34 punts, que seria una xifra destacable, evidentment, si es guanyen els 3 partits. Per tant, tenim les dates nadalenques aquí al costat. Tothom allò està ja amb el xip una mica de vacances, però el Sabadell realment està en un dels moments més importants de la temporada.
Una racha de 3 partidos de nuevo, creo que nos metería más de lleno todavía la lucha por los 4 primeros, y sobre todo en casa, que yo creo que ahora estamos bastante bien. Han venido equipos muy buenos, ya han sucumbido a la nueva Creu Alta, y esperemos seguir con esta racha.
Doncs esperem també nosaltres que el Sabadell pugui seguir amb aquesta ratxa. Com deia Arturo Rodríguez, un fet important aquest, dos d'aquests 3 partits són a la nova Creu Alta, no són contra rivals, evidentment tots són complicats, aquí no anem a posar moltes etiquetes, però no és cap equip de playoff, no és un Lleida, no és un Hèrcules, no és un Villarreal B, són l'Alcoyano i l'Olot, dos equips ara mateix, a dia d'avui, a la zona mitjana baixa de la classificació. A més, l'equip li ha agafat una miqueta marca el to també a l'estadi. Recordem, últims 5 partits del Sabadell a la nova Creu Alta, 4 victòries i l'empat aquell contra el Badalona, empat i gràcies, perquè és el
en aquell camp de waterpolo,
sí,
que
pràcticament
es va convertir la nova Creu Alta. Important fer aquest 6-6 que també resen els jugadors, a escoltar amb Néstor Querol, intentar acabar l'any amb 2 victòries. I sobre el rival, aquest Alcoyano, que arriba només un punt per sobre de la posició de playoff de permanència.
Sí, l'altre playoff del grup, recordem. Però és un equip, l'Alcoyano, que no acaba de remuntar, la veritat. No acaba de trobar continuïtat en quant a resultats. Després de la deuda a Toni Saligrat, en què l'equip va acabar segon a segona divisió B, va fer playoff, no va acabar pujant, evidentment, però des de llavors l'estadística més curiosa és que l'Alcoyano rendeix millor lluny del seu estadi que el propi Collao, i és un estadi que tradicionalment sempre ha estat d'aquells on pocs punts s'han escapat. Doncs bé, la temporada passada el Deportivo, com també se'l coneix per allà, va sumar 23 punts a casa i 26 a fora, va ser el segon millor visitant del grup tercer de segona B. Aquesta temporada, amb Vicente Mira a la banqueta, l'ex de l'Elche, du les mateixes victòries, 2, tant a casa com a fora. Per tant, un fet curiós que de moment no està trobant la regularitat al Collao, però fora de casa doncs té uns números força destacables, i així també el definia Arturo.
Al final, Alcoyano es un equipo tipo de segunda B que aprieta mucho, que tiene jugadores experimentados y que sabemos que no va a ser un partido fácil. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, intentar dejar la portería cero, que es lo que nos ayuda y nos acerca mucho a ganar los partidos.
I una última veu, un últim protagonista, Adri Cuevas, també una de les incògnites del partit d'aquest diumenge. Veurem si repeteix titularitat o no després de marcar contra el Castellón. Un Adri Cuevas que destacava doncs com s'ha girat la truita al centre d'esports Sabadell en aquests 4 mesos que portem pràcticament de temporada. 2 primers mesos catastròfics i els 2 últims excel·lents, amb 21 punts dels últims 30. Allò de l'infern al cel ha passat al Sabadell, mai millor dit, perquè era penúltim, o era últim fins i tot, començant el partit contra l'Espanyol bé, i diu el de Jerez de la Frontera que tot el que estan fent ara mateix ha de tenir aquesta recompensa, aquest passet més, que és ni que sigui tastar per un moment les posicions de playoff.
Nosotros venimos en muy buena dinámica, porque incluso en Lleida creo que hicimos un gran partido y no salió al final, así que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Había momentos que hemos sufrido, yo creo que eso ya esperemos que haya pasado y no vuelva. Y ahora simplemente toca seguir trabajando como lo hemos hecho, que ha sido lo que nos ha hecho levantarnos de todo esto. Y eso, y la ilusión de todo, pues que ese trabajo se vea recompensado con ese saltito a los puestos de arriba.
Doncs esperem que sigui el més important, òbviament, per poder fer aquest salt, vaja, en aquests llocs de playoff, seria, òbviament, guanyar aquest diumenge en un partit a l'estadi en horari habitual, Pau.
L'últim del 2018, horari, per tant, que no varia. El diumenge a les 5 de la tarda ens deixem d'invents d'un quart de 6 a Castàlia. Horari pur de tota la vida, diumenge a les 5, des de mitja hora abans. Estarem aquí els del Sabadell en joc per explicar-vos aquest centre d'esport Sabadell, Club Deportiu Alcoyano.
I un partit que juga dins de l'estadi i fora, o si més no també dins, però no dins del terreny de joc, també se'n jugarà un altre, que vaja, el club vol que sigui un partit solidari aquest. També,
un partit Pau, molt important, eh? No ens cansarem de repetir aquestes iniciatives perquè la veritat són ben solidàries i sobretot en les èpoques en les quals venim, en les quals vindrem ara, en les èpoques nadalenques, on hi ha gent que ho està passant pitjor i gent més desfavorida. Per tant, bon moment per recordar les dues campanyes que tenim en marxa al Sabadell. D'una banda, aquesta recollida de joguines que impulsen també des de la Creu Roja. Per tant, porta per nom aquesta campanya, marca un gol en favor de la infància. S'ha de portar una joguina nova, recordem, no bèl·lica i no sexista, a les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta del 3 al 14 de desembre. A més de contribuir perquè cap nen es quedi sense una joguina, com diem aquest Nadal, també per cada joguina que es porti una entrada pel partit de Reis, del Dia de Reis, entre el Centre d'Esport Sabadell i la Unió Esportiva Olot. I d'altra banda, també està en marxa la campanya del Rebost Solidari, amb la qual es pot portar un quilo d'aliments, també no només a les oficines, també el mateix dia de partit, el 16 de desembre, contra l'Alcoyano. El club habilitarà dos punts de recollida d'aliments a tribuna i a la porta 5 de lateral, si malament no recordo la del gol nord de l'estadi. Per cada quilo de menjar, en aquest cas, doncs també es donarà una entrada per aquest partit contra l'Alcoyano, i també doncs amb el propòsit de batre el rècord de 100 quilograms de menjar que es van recollir l'any passat. Per tant, animem també des d'aquí al Centre d'Esport Sabadell a complir aquesta iniciativa, i bé, de ben segur que els del Sabadell en joc ens hi sumarem el diumenge.
Doncs aquest partit que l'hem de guanyar entre tots, i el de diumenge que l'han de guanyar els jugadors del Sabadell contra l'Alcoyano. Gràcies, Pau, fins ara, no marxis lluny.
No marxo.
Evidentment, aquest Sabadell-Alcoyano serà l'últim partit del 2018 a la gespa de la Nova Creu Alta, i avui ens hem volgut fixar en els anteriors precedents. Què ha passat a segona B en els partits en què el conjunt arlequinat acomiadava l'any al temple? És un informe amb la veu de la Núria García.
L'últim partit d'un any natural a la Nova Creu Alta sol ser sinònim de resultat positiu per al Sabadell. En les darreres 7 temporades a segona B, el conjunt arlequinat acumula un total de 5 victòries i 2 empats, un d'ells el de la temporada passada contra el València Mestalla. Agafant aquests 7 precedents, el Sabadell marca una mitjana de 2 gols per partit. Però parlar de gols en els darrers compromisos de l'any a casa és parlar de l'obra d'art de Gaia Solín de fa 2 temporades contra el Prat.
I munta la contra Gaia Solín, va sol contra el món, sol contra 2, l'acompanya ara ja per l'esquerra, encara Gaia Solín, ja és a punt d'entrar a l'àrea, però el xut! Golaç!
Abans de l'ascens a Ipurua, el Sabadell va guanyar 3 dels seus 4 últims partits de l'any a l'estadi, 2 d'ells contra el Dénia. Però segurament el resultat més recordat és un empat contra el Barcelona Atlètic de Luis Enrique el 2008. Ramon Moya havia de fer el 6 de 6 per seguir a la banqueta arlequinada. Els seus jugadors van complir la primera premissa guanyant el camp de l'Osasuna Promeses. La setmana següent, però, no van poder passar de l'empat contra el filial blaugrana. Ara bé, el 2-2 definitiu va arribar en un golaç de falta directa de Juvenal Etxogó a l'últim minut, i l'aleshores president Joan Soteras va ratificar Moya. La temporada acabaria amb la recordada eliminatòria de play-off d'Irun. A segona B, l'última derrota del Sabadell en el darrer partit de l'any a la Nova Creu Alta datat de l'11 de desembre del 2005, la temporada del descens a tercera. Els arlequinats van perdre per 1-2 contra el Figueres, entrenat en aquell moment per un vell conegut de l'afició local, Miquel Olmo.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Doncs l'informe amb la veu de la Núria García sobre aquest tancament d'any a la Nova Creu Alta, i passen 20 minutets del punt de les 2 del migdia. No deixem del tot l'actualitat arlequinada, tot i que marxem res, 50 anys enrere, perquè avui tancarem aquest bloc del Centre d'Esports amb una nova entrega del millor any arlequinat, on repassem la millor temporada de la història de l'entitat, la quarta posició de fa 50 anys. Avui, la primera derrota a la Nova Creu Alta, un 0-1 contra l'Atlètic de Madrid.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
On 11 de joc de la segona meitat. Contra de manual del centre d'esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta. Marxa de la seva marca. La posa ras al cor de l'àrea. Lliure marca rematada al José Luis Gardón. Gol del Sabadell.
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
15 de desembre del 1968. La dotzena jornada encara no s'havia completat, però la tretzena ja estava en marxa. L'inici de temporada del Sabadell a la nova Creu Alta havia estat immaculat. 5 victòries en 5 partits. El conjunt arlequinat volia la sisena contra un Atlético de Madrid que havia començat a despertar d'un nefast inici de temporada. Els matalassers venien de dues golejades. La primera, a un Vicente Calderón pràcticament acabat d'estrenar, contra el Deportivo. La segona, al camp del Córdoba. En absència del lesionat Muñoz, el braçalet de capità era per a un Torrent que reapareixia. L'onze de Pasieguito per aquell partit el van formar Martínez sota pals, Romero, Pini, Arnal, Marañón, Torrent, Zaballa, Montesinos, Seminario, Garzón i Pujol. El Sabadell va portar el pes del partit durant la majoria de les seves fases, però es va mostrar menys precís que en d'altres ocasions. Els jugadors arlequinats van picar fins a 13 serveis de cantonada, però no van ser capaços de transformar-ne cap. Els extrems, Zaballa i Seminario, tampoc van estar encertats, i això es va traduir en un domini continu sense poder perforar la porteria de Zubiarraín. En el minut 83 va arribar l'estocada de l'Atlético. En l'única ocasió matalassera de clar perill, Collard va servir de banda. Gárate li va tornar la pilota a l'extrem madrileny i la defensa arlequinada es va despistar pensant que l'àrbitre havia assenyalat una falta a favor del Sabadell. No va ser així i el mateix Collard va agafar Pepe Martínez a contrapeu per marcar l'únic gol de la victòria. Era el segon partit seguit sense guanyar d'aquesta ratxa de 4 que va encadenar el Sabadell i també la primera derrota de la temporada a la nova Creu Alta. Un cop completada la dotzena i la tretzena jornada, 3 dies després, 4 equips, del quart al setè, estaven empatats a 14 punts. Elche, Real Sociedad, el desaparegut Club Deportivo Málaga i el Sabadell. La setmana que ve, partit nadalenc a l'escenari més gran, al Camp Nou del Barcelona.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs 23 minutets que passen del punt de les dues del migdia, com sempre, magnífic recordar què va fer fa 50 anys el Sabadell en aquesta millor temporada de la història del club arlequinat de la mà d'en Pau Vitori. Res, 2 minutets de publicitat i tot seguit tornem amb més informació i més futbol.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Max. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu, sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Aquest any, segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrades Jartois.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís. Ara és moment de parlar d'una de les seccions fixes d'aquest programa, unes càpsules que ens prepara cada setmana l'Adri Arroyo, que porta per nom Futbol sobre el fang i que ens permet recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell, dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser del Delícies.
Futbol sobre el fang.
El Delícies Club de Futbol és un altre dels històrics del futbol de casa nostra que potser ha anat quedant a l'oblit per la quantitat d'anys que han passat des de la seva desaparició. La seva llarga vida, però, el situa dins la llista d'entitats de prestigi de l'esport sabadellenc. I és que els blaus i negres van néixer el 1936 i van existir fins al 1960. La seva fundació va ser al barri de la Creu Alta, però, malauradament, l'inici va estar ple d'entrebancs i de turbulències, bàsicament perquè tan sols uns mesos després de la seva creació va esclatar la Guerra Civil i, per tant, pràcticament ni van tenir activitat en els primers anys. Els seus partits es jugaven al camp del Creu Altenc. Per tant, per repassar la seva història més a fons, hem d'anar a parar als anys de la postguerra. Tancat el conflicte bèl·lic, el Delícies va reprendre la seva activitat i va consolidar-se al futbol de Sabadell. Jugaven a la categoria aficionats i disputaven apassionats derbis amb el Creu Alta i amb l'Espanya. Van haver de canviar de terreny de joc, traslladant-se al camp que hi havia darrere del cinema Monte Carlo, allà on avui dia trobem la plaça dels Avis. A la quarta edició del torneig Antoni Estruc, l'any 54, van arribar a la final, empatant 2-2 contra el Barberà. Va ser l'única edició del torneig que va quedar sense guanyador, ja que anys més tard l'altra final, que també va acabar amb empat, es va resoldre per penals. Passaven els anys i el Delícies, que vestia amb la samarreta blava fosca i els pantalons negres, creixia fins al punt de ser un dels grans de la comarca. Del camp a tocar del cinema Monte Carlo van tornar a canviar sent uns autèntics privilegiats, ja que van passar a jugar a la vella Creu Alta, al camp del centre d'esports. Tot i així, a finals dels 50, van passar per una època de crisi econòmica i els rumors de desaparició cada cop eren més sonors. Abans de dissoldre's, però, encara van tenir temps de fer història, jugant una nova final de l'Estruc i guanyant-la contra el Sabadell per 3-1. Ballester, Serra, Gimeno, Espina, Pou, Tomàs, Rincón o els germans Subiton són alguns dels futbolistes més il·lustres d'aquest Delícies que va deixar d'existir l'any 1960.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Són ara mateix 2:45 del migdia, seguim a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, deixem el futbol i obrim plana poliesportiva per parlar de futbol sala i del partidàs que l'Escola Pia afronta aquest cap de setmana en la seva visita al Castelldefels, segurament una de les jornades més complicades de la temporada per als escolapis, ja que tindran davant el líder de segona B, un equip que ha guanyat 11 dels 13 partits que ha disputat fins ara. L'Escola Pia intentarà assaltar doncs la pista del Castelldefels, que és l'únic equip imbatut en aquestes 13 primeres jornades disputades fins al moment. La Pia arriba, això sí, en bon moment, després de refer-se de la derrota a Cerdanyola, superant el passat diumenge el Mataró, un dels equips punters també d'aquest campionat. Tot i ser conscient de la dificultat del partit d'aquest cap de setmana, el tècnic de la Pia, Borja Burgos, confia que els seus jugadors puguin treure els 3 punts i apunta les claus del duel.
nosaltres encarem els partits com sempre. La nostra idea és treure 3 punts. A part, estic convençut de que són capaços de treure 3 punts. Crec que, igual que aquest últim cap de setmana, la part defensiva serà vital, perquè tenen això, jugadors de potencial enorme, amb molta capacitat guanyadora, amb bons en l'1 contra 1. Nosaltres ens haurem d'exigir el 200% a nivell defensiu.
El tècnic de Can Colapi també ha volgut remarcar les virtuts del rival, un CCR Castelldefels, que aquesta temporada és l'equip menys golejat del campionat, a part de ser el líder, i que a les seves files té tot un campió del món, l'exjugador del Barça i l'Indústria Santa Coloma, entre d'altres, Ari Santos. Això és el que en diu Borja Burgos.
Tenen grans individualitats, però en tots els aspectes. És a dir, tenen una molt bona porteria, després tenen l'Ari, campió del món en Brasil fa uns quants anys, jugador internacional del Barça, un gran defensor. Com a equip treballen molt bé en tots els aspectes, l'ofensiu i el defensiu, i al final això, si els números no enganyen, si és el menys golejat, si no el més dels més golejadors també, és per alguna cosa.
Aquest partit entre el CCR Castelldefels i l'Escola Pia de la part alta de la classificació, recordem que els escolapis són quarts de la classificació, per tant, partit molt important pels de Borja Burgos, un partit que es disputarà aquest diumenge a 1:15 de la tarda a Can Vinader. D'altra banda, el Club Natació Sabadell rebrà aquesta setmana la visita del Barceloneta, que té un punt menys a la classificació i que se situa 2 llocs per sota dels nedadors, un fet que converteix el partit d'aquest cap de setmana en un duel directe a la classificació. El Natació no es pot permetre perdre molts més punts aquesta temporada, i el tècnic Diego Blanco és conscient que en aquest duel s'hi juguen molt.
Sí, muy, muy importante, porque al final es un rival que lo dejarías a 4 puntos, que ya lo ves un poco más retirado. Seguramente podamos dar un salto en la clasificación y verte un escalón más arriba. Va ser més que 3 punts.
Els barcelonins, això sí, han guanyat els dos últims partits disputats. Dues victòries que coincideixen amb la recuperació de dos jugadors molt importants per a ells. Blanco avisa que aquest Barceloneta, l'actual, no és el de l'inici de temporada, que no va aconseguir llaçar bons resultats per les diferents baixes que patia.
Han tenido varios jugadores sancionados durante un largo periodo. Es verdad que tienen una plantilla, creo que de 6 jugadores muy, muy buenos, y cuando a esos 6 jugadores le quitas 3 por sanción, el equipo sufre, y es lo que le ha pasado para mí a la Barceloneta.
Aquest Natació Barceloneta, que es disputa a Cal Balsac, començarà a es disputar dissabte a les 8 del vespre. I un grau per sota, tercera divisió, el grup Zarraona vol trencar la ratxa de 2 empats consecutius. Els zarraonistes, de fet, només han pogut guanyar un dels últims 5 partits de Lliga. Malgrat aquestes estadístiques, aquestes xifres, l'equip d'Isma Quirós segueix quart a la classificació amb 18 punts en una excel·lent temporada. Davant, aquest diumenge, tindran el Ciutat de Mataró, un conjunt que només ha perdut un dels últims 7 partits i ha estat la clara línia ascendent en aquest tram de temporada. El tècnic sabadellenc, Isma Quirós, avisa de totes les complicacions en les quals es trobaran aquest diumenge.
És un equip molt correós, de molta transició, joves, dur físicament. Bueno, estarem allà. Han canviat l'horari, diumenge al migdia, que bueno, sempre nosaltres acostumem a jugar el dissabte per la tarda. Sembla una excusa, però no ho és. Ja veurem. A veure, esperem que traiem alguna cosa a canvi positiu.
Un equip arraonista que en aquestes 2 setmanes sense competició, recordem que l'aturada del pont també va aturar la competició, ha pogut recuperar algun dels jugadors lesionats i que fins i tot ha fet un fitxatge de cara a la segona volta i que ja debutarà, de fet, aquesta jornada. Es tracta de Lucas Dos Santos. Quirós espera que el seu equip, amb tots aquests components, pugui capgirar la mala dinàmica i aconsegueixi tornar al camí de la victòria.
Això per motivar, dius, bueno, però no estem fent tan malament, no? Probablement no, però sí que és veritat que la motivació costa una miqueta més, crec jo, que si vas per sota, perquè al final l'únic que tens que fer és guanyar, no toca un altre. Aquí, bueno, encara així, jo crec que tenim una miqueta de marge, però no ens podem descuidar, com tu dius, perquè després entres en una dinàmica, en una ratxa, que igual que estaves cap amunt, vas cap a baix, i aquesta serà la idea, per motivar els jugadors.
Doncs esperem que l'equip torni a anar cap amunt. Aquest partit entre el Ciutat de Mataró i el grup Zarraona, que començarà, es disputarà diumenge a 1:15 del migdia, horari poc habitual, com deia l'entrenador del grup Zarraona, Isma Quirós. En tot cas, un duel que es podrà veure i disfrutar al pavelló municipal Eusebi Millan.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I no deixem el futbol sala perquè la primera divisió femenina, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial, rebrà la visita del Móstoles en aquesta jornada. El conjunt de Fernando Castejón intentarà aprofitar-se de la mala ratxa de les madrilenyes, que acumulen dues derrotes consecutives, i sumar la que seria la primera victòria de la temporada. Un repte gens fàcil si tenim en compte la mala dinàmica de les dels Marinals, que només han pogut sumar un empat aquesta temporada i són cues de la classificació. En tot cas, les locals volen acabar bé l'any i Castejón, el tècnic del Femisport, ho té molt clar.
Vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora. Vamos a seguir luchando por sacar todos los partidos adelante con todas las cosas que tenemos en contra. O sea, que la ilusión de la gana la seguimos teniendo, y el Motor es un equipo que creemos que se puede vencer con trabajo, más trabajo y siempre trabajo, creo que te digo.
El tècnic de les Quatribarrades confia en el seu equip i apunta la intensitat com un dels elements claus per lluitar contra el Móstoles aquest dissabte.
Y trabajar para ganar a cualquier equipo, y a estos que están de la media tabla para abajo, pues creemos que es donde tenemos que nosotros todavía rompernos más el alma para poder sacar los partidos adelante. Y en casa tenemos que mirar de que sean solo los partidos como el pollo, o sea, 42 minutos de lucha a muerte para sacar los puntos adelante.
Doncs les madrilenyes, que no arriben al seu millor moment de la temporada, com dèiem, a aquest partit, ja que sumen 3 jornades sense conèixer la victòria. I per part del Femisport, cal destacar, remarcar la baixa d'Anna Escribano, que ja ho comentàvem, que es va lesionar a l'últim partit de Lliga, la jugadora del Femisport, i que vaja, es perdrà en principi un parell o 3 de setmanes. El duel entre el Femisport Nou Escorial i el Móstoles es disputarà dissabte a les 4 de la tarda al Pavelló del Nord.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Canviem d'esport perquè en handbol l'Or Gràcia femení vol donar continuïtat a la bona victòria aconseguida la darrera jornada de plata contra l'associació lleidatana. Les de Dani Lara tenen, però, un repte en majúscules aquest cap de setmana. Reben al pavelló del carrer Boccaccio a un dels rivals més forts de la categoria, el Puig Eivissenc, que aquesta temporada ha descendit de divisió d'honor. Ens amplia tota la informació el nostre company Pere Gallifa.
Difícil, però no impossible. Aquest és el plantejament de partida d'un Or Gràcia que dissabte rep el segon classificat de la divisió d'Honor Plata, un Puigi Eivissenc que aquesta temporada només ha perdut 2 partits i n'ha empatat un altre. La resta, tot victòries. Les illenques són ara mateix segones a la taula amb 19 punts, a 3 del líder, l'Embol Sant Quirze. Dani Lara, entrenador gracienc, admet que serà un enfrontament molt complicat.
Un equip que ha bastat de categoria, de divisió d'honor. Que sí que és veritat que no és el mateix equip, no? I que és un equip molt diferent, però que sempre ha sigut un equip que ha estat a la part alta de la classificació a plata. Doncs home, és un partit molt complicat, perquè també la defensa que presenta és molt especial també, i es fa cometre moltes errades.
El Puigí de visitant està aconseguint uns resultats excel·lents. Ha disputat 6 partits fora d'Eivissa amb 4 victòries, un empat i una derrota. Hi ha una dada, però, que sobta, i és que les illenques són el segon equip més golejat de la Lliga amb 306 gols rebuts. Lara assenyala que l'envol de Puigí d'atacs curts fa que els partits siguin molt oberts.
El plantejament del Puigí és un envol molt modern, no? De córrer, de transicions molt ràpides, de contragols, i de fer molts gols, de fer molts gols, i de que si tu ets capaç d'arribar a posar-te al seu nivell i ser encara més golejador i tindre un índex d'eficàcia molt alt, doncs pots disputar.
L'equip verd i blanc, per la seva banda, voldrà refer-se de l'últim partit disputat a casa, en el qual va perdre de manera contundent contra el Benidorm. El tècnic gracienc apunta que una de les claus del duel serà controlar el ritme del partit.
No, és d'intentar portar-nos al ritme del partit, intentar contemporitzar i ser molt efectius, sobretot en tema de passades, i no donar-li gaires opcions al contratat.
L'OAR femení és ara penúltim a la taula amb 5 punts, els mateixos que l'Agustinos de Alicante, que marca la zona de permanència. Aquest OAR Gràcia Puigi es disputa dissabte a 4:45 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
Doncs gràcies, Pere, i falten ara 20 minutets, una miqueta menys, per arribar al punt de les 3 del migdia. Nosaltres, res, ens aturem dos minutets. Bé, abans, si voleu, podeu entrar al perfil d'Instagram de Ràdio Sabadell i veureu en guapo d'Antoni González, el nostre realitzador tècnic, que, vaja, hem penjat allà un stories i el podeu observar, va, que té ganes també de veure's. Res, va, fem dos minuts, ens aturem i tot seguit tornem parlant de rugbi, de bàsquet i també de bàsquet en cadira de rodes. Som-hi, va.
A les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Cuano i Pi Maragall.
Una època per estar en família, fer regals, menjar els torrons, desconnectar durant uns dies...
Nadal queden dos partits, eh? Dos partits, si es guanyes som el Manchester City i si es perds som el... Aquí tenim allà baix, el Rayo Vallecano. Dius, cuidado, cuidado, que queden dos partits.
Sabadell en joc.
I el primer és l'últim del 2018 a la Nova Creu Alta. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportiu Alcoyano.
Hola, sóc Anna Arabés, vicepresidenta del Centre d'Esports Sabadell i sempre que puc escolto el futbol per Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Al Casal dels Infants oferim suport educatiu a milers de nens i nenes en risc d'exclusió social. Ajuda'ns a fer realitat els seus somnis per construir el seu futur. Fes el teu donatiu a casaldelsinfants.org. Per ben poc faràs realitat molts somnis. Digues que sí.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs una miqueta més d'un quart d'hora per acabar aquest Hotel Suís d'avui dijous 13 de desembre de 2018 i com us havia promès, ara és moment de parlar de rugbi perquè aquest cap de setmana comença la segona fase de la temporada pel Sabadell Rugby Club. Els de Fran Sánchez han perdut la categoria en el primer tram de Lliga després de no aconseguir la permanència a Divisió d'Honor i ara volen, com a mínim, igualar el paper fet en aquesta primera catalana que van fer la temporada passada, en la qual van aconseguir disputar la final a 4 i lluitar pel títol de Lliga. Aquest dissabte l'equip sabadellenc s'estrena contra el Club Natació Poblenou P. Parlem amb un dels jugadors de l'equip, en Marc Pallarès. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Que entenc que després d'aquests dies sense competició, després d'acabar aquesta primera fase, i ara ja entenc que amb ganes de tornar a jugar, oi?
Home, moltes ganes. Han sigut 3 setmanes des de l'últim partit. Ens han anat molt bé per... d'ajustar coses que no ens estan sortint bé, hem estat entrenant bé i venim a plantar cara a Primera Catalana i intentar pues, millorar la posició de l'any passat.
Ara ho comentava, tu també m'ho dius, la temporada passada que vau realitzar una magnífica segona fase, l'objectiu com a mínim és aconseguir igualar la fita d'arribar en aquesta final a 4, Marc?
Sí, vull ser franc, l'objectiu és guanyar la Primera Catalana. Ja hem arribat a semifinals, ara toca arribar a la final i guanyar-la, alçar la Copa.
I per aconseguir-ho, què heu de fer? Com heu de millorar? Què és el que heu de millorar, Marc?
Doncs tornar a fer el joc que vam fer la temporada passada, que vam estar jugant amb un gran ritme i molt bé, i hem de tornar al que estàvem fent, que potser per la pressió que ens vam posar a Divisió d'Honor, doncs no hem acabat de jugar com havíem de jugar i bé, aquestes 3 setmanes doncs, hem estat tornant a les bases i a afiançar joc que fèiem l'any passat.
L'Osona, el Gòtics, el Buc, el Badalona, el Barça Grana, el Mataró, els Senglars, els Cocodrils de Cornellà, el Quebrantahuesos, que ja el coneixem, el mateix Poble Nou B i els Carboners de Terrassa són els vostres rivals en aquesta primera divisió. Algun equip a tema, Marc?
Tots els rivals són importants, semblarà tòpic, però tots els equips ja ens coneixem, ells ens coneixen, nosaltres els coneixem, i tots els rivals tenen els seus punts forts i punts febles. I no podem dir que aquest rival serà fàcil, aquest rival és dur. O sigui, jo crec que hem de tenir màxim respecte pel rival i anar a jugar amb les nostres armes.
Fins al 16 de febrer haurem d'esperar per viure aquest derbi Sabadell-Terrassa. Entenc, però, que és una data que la teniu una mica marcada al calendari, oi, Marc?
Està marcadíssima. Sí, a més, el derbi serà, si no erro, el primer cop que juga a casa nostra. Per tant, esperem omplir la Roureda, tot i que no té grades, però que s'ompli la banda i que la gent ens vingui a donar suport per aixecar aquest derbi.
En tot cas, comencem parlant del primer partit, del que tenim ja a tocar aquest cap de setmana, partit dissabte contra el Poblenou B, que no sé si ja el coneixeu el rival, si el teniu vist, si el teniu estudiat, si el míster us n'ha dit alguna cosa ja.
Hem jugat contra ells, els coneixem, s'han fet canvis, no, com és un B no sabrem ben bé quins jugadors vindran, però bé, el míster entre avui i demà prepararem el partit.
Tu ara em treies aquest factor, la Roureda, que vaja, també que entenc que és important començar jugant a casa, que a vegades és un tòpic el fet de, bueno, però no sé si per vosaltres també és important començar jugant a casa, Marc.
Home, començar a jugar a casa és interessant, important, és un camp que ja el coneixem, i home, i la temporada passada no vam perdre cap partit a casa i volem tornar a aconseguir això de no perdre a casa.
Precisament per això et volia preguntar, la importància de fer-se forts a casa per aspirar, com tu ara em deies, a lluitar per aquest títol, i per tant, pocs partits s'han d'escapar, no?, de la Roureda, Marc?
Cap ni un. Nosaltres volem a casa guanyar-ho tot, i a fora, doncs, també.
Més enllà del rugbi, també volem parlar amb en Marc Pallarès, perquè avui s'ha fet públic el recompte final, bé, més enllà del rugbi, més enllà del partit d'aquest cap de setmana i d'aquest inici de la segona fase de l'equip, s'ha fet oficial el recompte final de diners recollits en la darrera festa que va organitzar aquest Movember Party per lluitar contra les malalties masculines, que tu em deies que hi va ser, Marc, i avui heu anunciat que vau recaptar més de 600 euros. Per tant, enhorabona, primer de tot, i entenc que satisfets, oi?
Home, molt satisfets. Està molt bé que organitzem actes i que, pues, a part de la gent del club, la gent externa respongui i que, sobretot amb aquestes causes, molt contents. O sigui, l'activitat que vam fer final, diguéssim, del novembre, el Movember dura tot el mes de novembre, vam fer-ho a Sabadell i vam fer tota una jornada d'activitats relacionades amb el Movember. Vam fer una festa on hi havia Baclora de Barbers Factory, on es van fer tallats de cabells solidaris a un preu de 10 euros i va anar molt bé. Són 600 euros recaptats per la Fundació, que és una suma important.
Doncs enhorabona, com sempre, la gent del Sabadell Rugby Club implicadíssima amb aquest moviment, el Movember, i enhorabona també, Marc, per la part que et toca i sobretot...
Moltes gràcies.
Moltíssima sort. Recordem, aquest dissabte, a partir de 7:45 del vespre, que et deixo fer l'última intervenció, Marc, perquè la gent s'animi a vindre's a veure's a la Roureda. Va.
Home, jo animo tothom a que vingui a veure un partit del Sabadell Rugby Club. Estem a primera catalana, un club jove que ja ha passat per totes les categories del rugby, amb un jove que som, i que coneguin l'esport, que s'ho passaran molt bé, i que sobretot portin els fills petits, que aprofito per fer la falca, tenim una escoleta, que vulguin provar el rugbi com un altre esport que hi ha a la ciutat. I que, per tant, veient el senyor masculí, pues, que puguin veure aquest gran esport.
Perfecte, Marc. Doncs moltíssima sort. Recordeu, dissabte, a partir de 7:45 del vespre, en aquesta estrena del Sabadell Rugby Club contra el Poblenou B. Molta sort, Marc.
Moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Minutets ja per arribar a la fi del programa, recta final d'aquest Hotel Suís d'avui dijous 13 de desembre de 2018, i marxarem parlant de bàsquet. Primer, de l'actualitat de l'escola Pia, del bàsquet Pia, que vol seguir amb la línia mostrada en el darrer partit a Copa Catalunya. Abans de l'aturada del pont, els de Jaume Prat van aconseguir una victòria balsàmica contra els Sitges, a més de contundent, després, això sí, de 6 derrotes consecutives. L'equip enllaçava 6 partits perdent en aquesta competició. Ara l'equip Escolapi buscarà el triomf, rebent la Salle Reus, un dels conjunts més potents de la categoria, però que no ho està demostrant en aquest inici de campionat. Els reusencs són novens, amb només un triomf més que els de Can Colapi. El capità sabadellenc Oriol Andrés avisa del potencial reusenc.
Bueno, diria que és un equip amb experiència, un dels equips de la categoria que a més té pressupost, i que de fet és una mica estrany veure on es troba ara mateix la classificació, perquè anys enrere, per exemple l'any passat, el vam veure lluitant pels jocs capdavanters fins al final de temporada, pràcticament. I de fet, jo com a mínim em mostro una mica sorprès de veure l'equip barallant-se una mica amb tothom en la pomada, perquè són un equip que té jugadors doncs, de renom, jugadors amb caché dins de la categoria i que...
Un Reus que aquesta temporada, això sí, ha perdut el seu referent nord-americà. Un triomf en aquest duel dels Escolapis serviria per abandonar les places de descens, ja que ara mateix hi ha fins a 8 equips només separats per una victòria. De fet, tot i ser penúltim, el bàsquet Pia podria pujar i col·locar-se fins i tot entre els dos primers, entre els 10 primers, si guanya diumenge. Oriol Andrés.
La lliga està més igualada que mai. Jo en els últims anys no havia vist el que està passant aquest any. I de guanyar 3 partits seguits a perdre, és capaç de posar-te amb opcions fins i tot de fer les fases descent, a posar-te a últim i les posicions de descens directe. I crec que són aquests partits, els de casa, contra rivals que realment són partits que valen doble, perquè és la victòria que suma, és més la que no sumen ells. I sí, realment ficar-nos en 4-4 seria genial per nosaltres.
Oriol Andrés només hi ha trobat un però de cara a aquest partit i és l'aturada precisament que hi ha hagut pel pont. Després de la victòria contra els Sitges, Andrés reconeix que aquestes dues setmanes sense competició s'han fet massa llargues.
El però doncs, probablement no ha arribat en el millor moment per nosaltres, no? Perquè ja et dic, si haguéssim pogut aprofitar aquesta dinàmica una setmana més, perfecte. Però bueno, intentarem que aquesta setmana sigui com si no hagués passat res i trobar la millor versió de l'equip que la vam trobar un parell de setmanes enllà.
Doncs aquest bàsquet Pia a la Salle Reus que es disputarà diumenge a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Kiki Jackie Chan.
No deixem el món de la cistella, ara ens endinsem en el bàsquet en cadira de rodes, perquè aquest cap de setmana el Global Bàsquet disputa un dels partits més complicats de la temporada. Els dos Cartrigos reben al pavelló del nord el Servigest Burgos, un equip que aquesta temporada encara no coneix la derrota i porta 4 triomfs a la classificació. Els burgalesos són segons per bàsquet average, empatats amb les Rozas, que és el líder d'aquesta primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. El Global arriba a aquest partit tercer a la taula, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Les dues derrotes, precisament, jugant de local. Òscar Trigo, entrenador sabadellenc, creu que el seu equip ha de saber trobar les avantatges per sumar un resultat positiu.
Ens ve Burgos, que és un equip, bueno, igual que el Corcón, un equip molt dur, un equip que està guanyant tots els partits, un equip que totes les opcions d'avantatge que tingui les aprofitarà, i nosaltres hem d'aprendre i hem de seguir creixent i aprofitant les avantatges que ens dona l'equip contrari. Quan ens deixa una mica respirar, ser molt durs i ficar les cistelles que hem de ficar.
Un trio que espera que el seu equip pugui ser més eficaç sota la cistella amb tirs alliberats, cosa que fins ara no ha aconseguit. Una de les claus del duel, però, serà el paper d'Òscar Onrubi, el jugador internacional franquícia del Global Bàsquet, que serà un dels factors que poden decidir el partit a favor dels locals. Per això, Trigo creu que Burgos centrarà la seva defensa en ell.
Per una pressió a l'Òscar Onrubia, com ha fet Rozas, ho teníem molt bé preparat, han posat un punt petit a dalt, treballant amb l'Òscar, generant que no pugui tirar fàcil, i el que nosaltres hem de fer és generar també molt bé, molt bloc, continuació, creant espais, i potser alliberant també a l'Òscar d'aquests tirs, no? Bueno, o sigui, l'equip ha de donar un pas més, i lògicament si el Burgos, que serà un equip que és molt dur defensiu, ens ve a buscar dalt, necessitem joc interior i que els interiors donguin la cara i comencin a créixer.
Doncs aquest Global Bàsquet Servigest Burgos que es disputarà dissabte a 6:15 del vespre al pavelló del Nord. programa d'avui, l'Hotel Suís d'avui, amb notícies en format més breu, parlant primer d'handbol, perquè els exjugadors de l'Hort Gràcia, Aleix Gómez i Ante Rafeta, ara les files del Barça Lassa i el Balonmano Granollers, respectivament, han entrat a llista prèvia de la selecció espanyola per disputar el Mundial d'handbol del 2019, que se celebra aquest proper mes de gener, del 10 al 27 més concretament. Jordi Rivera, el seleccionador, ha convocat fins ara mateix a 28 jugadors, dels quals només en quedaran 16, que són els que disputaran aquest Mundial que se celebrarà entre Dinamarca i Alemanya. Un apunt encara de futbol sala, perquè el primer equip de l'Amics del Pou Nou Escorial disputa avui el primer partit de la primera ronda de Copa Catalunya. El conjunt dels marinals buscarà accedir en partit únic a la següent fase, intentant derrotar el Can Cuiàs a la pista del conjunt barceloní. Serà a partir d'un quart de 10 de la nit. I aquest vespre, a les 7, se celebra l'acte de cloenda de les 24 hores de Montmeló de l'IES Castellarnau. Professors i estudiants posaran en comú l'experiència viscuda a l'edició d'enguany. Serà, com dèiem, al mateix institut, a partir de les 7 del vespre. Doncs acomiadarem el programa anunciant-vos i dient-vos, vaja, que demà torna a l'Hotel Suís, ja ho sabeu, eh? Amb en Miguel Ángel Rodríguez i totes les estadístiques d'aquest centre d'esports Sabadell, el Collano. També intentarem trucar Vicente Mir, entrenador del conjunt del Collau. Escoltarem, òbviament, a Toni Saligrat, que haurà comparegut en roda de premsa. Demà també parlarem de l'actualitat del Sabadell Nord, també del Mercantil i el seu nou fitxatge, una mica d'handbol i també waterpolo.
Hotel Suís.
Doncs fins aquí l'Hotel Suís d'avui dijous 13 de desembre de 2018. Ja ho sabeu que podeu seguir connectats a les nostres xarxes socials, també al nostre portal web radiosabadell.fm. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació esportiva, també els butlletins informatius a partir de les 4. No desconnecteu perquè ara segueix la programació a Ràdio Sabadell amb els companys d'Amunt al Taló. Rebeu una salutació molt cordial del Toni González al control tècnic, d'en Pau Vitorí a la redacció i de qui us parla, en Marc Pijuan. Demà tornem a partir de les 2 del migdia per actualitzar tota la informació esportiva de la ciutat i com sempre ho farem amb l'Adriana Arroyo al capdavant del programa. Rebeu una forta abraçada, una forta abraçada. Adéu-siau, fins demà, salut i ràdio.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.